Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Benvinguts al Revolució. Estem a punt d'entrar l'última setmana del mes de gener. Sembla que era ahir, que encara érem el 2022. El temps vola, sí, és veritat, però atenció. Com va dir el novel·lista nord-americà Nathaniel Hawthorne, el temps vola, però deixa enrere la seva ombra. O sigui que tot el que fem deixa pòsit. I com que el temps vola, comencem i ho fem amb els quatre motius que us oferim per quedar-vos al Revolució. Motiu número 1. Avui conversarem amb Òscar Peña, un gran expert en innovació tecnològica, que ens explicarà com és i com serà una idea que, de fet, ja és una realitat i que està revolucionant les nostres vides, el metavers. Motiu número 2. Liliana Arroyo ens explicarà el Pla Dona TIC, una estratègia per impulsar cada vegada més la presència de les dones en el món de la tecnologia i la innovació. Motiu número 3. Coneixerem la Universitat Harvard Space, que ha triat Barcelona per impulsar una manera diferent i revolucionària d'ensenyar. Rep estudiants de tot el món i vol ajudar a crear a Barcelona una mena de rèplica del Silicon Valley, Califòrnia. I motiu número 4, Fabián Mohedano ens explicarà també com s'estan formant els jardiners del futur, una professió on cada vegada hi té més pes la innovació i la tecnologia. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris, com sempre, a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Encara que la cançó digui que no hi ha futur, i tant que n'hi ha de futur, i ho demostrarem avui amb proves. Volem parlar avui amb un home que va uns quants passos per davant de la resta de la humanitat, pràcticament, com a mínim de nosaltres. És com si ell ja visqués el 2030 i, per tant, té molt clar cap on anem i quines experiències viurem gràcies a la tecnologia i a la innovació. Li hem demanat avui que durant una estona torni del futur al present per explicar-nos una mica, doncs, què hi ha en aquell futur i quines llavors d'aquell futur ja estan posades en aquest present. Voleu saber cap on anem? Òscar Peña és el vostre home. Òscar Peña, bona nit.
Bona nit.
Òscar Peña és director d'innovació i tecnologia de la consultora Wunderman Thompson, professor i divulgador d'estratègia digital. Déu-n'hi-do, eh? Escolta, tens molta feina, trobo.
Ni te cuento.
Abans hem parlat de començar l'entrevista i ens hem adonat que els dos som enamorats de la ciència-ficció.
I tant.
Que cada vegada és menys ficció i més realitat, no? Perquè moltes de les coses que hem estat veient al llarg o llegint al llarg de totes aquestes novel·les de ciència-ficció s'han convertit en realitat directament, començant pel metavers, per exemple.
No? Absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que no hay mejor profilaxis para entender nuestro presente y hacia dónde vamos, ¿no?, que leer literatura de ciencia-ficción, ¿no?, que nos coloca, nos permite imaginarnos rutas alternativas, ¿no? Y lo que está ocurriendo con el tema del metaverso es eso, ¿no? Es una enorme revolución en la que confluyen muchísimas tecnologías y cambios de comportamiento de las personas, y que estamos en los inicios ahora mismo, ¿no? Pero que se anticipan 5 o 10 años realmente apasionantes desde el punto de vista de las marcas, pero desde el punto de vista de la vida cotidiana,
claro, claro.
Y desde el punto de vista del trabajo, ¿no?, que es apasionante.
Clar, com que estem a les beceroles, com qui diu, ens confonem molt amb termes, no? Metavers, intel·ligència artificial, tot ja sembla que és el mateix, però en realitat no és el mateix. Potser són potes de la mateixa taula que ens porta el futur, no?
Són complementarios. Yo creo que si hay algo diferente esta revolución de las anteriores, ¿no?, es que primero es más rápida, se producen los cambios a mucha más velocidad y eso provoca un shock en las personas, ¿no? Se asustan ante los cambios tan rápidos que trae la tecnología, ¿no? Y la lista de tecnologías que confluyen entre ellas es mucho más vasta que en periodos anteriores, ¿no? Uh-huh. Y entonces Claro, uno cuando se pone a reflexionar de cómo va a cambiar nuestro entorno o la manera en que hacemos las cosas, pues claro, con lo que está ocurriendo, pues yo qué sé, desde la inteligencia artificial, que todos leemos los titulares, ¿no? O hemos trasteado con IAs generativas y ChatGPT y todo esto.
Sí, sí.
Pues claro, esto lo pones en perspectiva y unes metaverso más IA, más computación en la nube, más redes que as a service, pues aquello eclosiona, ¿no? Y asusta, o puede asustar. Pero no, yo creo que hay que dejar a un lado los miedos, ¿no? Porque en realidad yo creo que cada cierto tiempo pues aparece una confluencia de tecnologías que cuando se descubren qué modelos de negocio y cómo se monetizan, ¿vale?, esas tecnologías, pues yo creo que vienen para ser útiles en nuestra vida diaria y en nuestra vida personal, ¿no?
Tot això anirem parlant al llarg d'aquesta entrevista, perquè el gran dubte sempre és aquest, no? Com viurem, què serem, per què servirà, quina utilitat tindrà tot aquest tema del metavers, no? Tu creus que... Anem una mica enrere, eh? Perquè estaves parlant de la rapidesa dels canvis tecnològics. Jo no sé si és un dels tres invents més importants de la història de la humanitat, però seria Internet, un dels tres, juntament amb la roda i el foc.
Totalment d'acord.
No?
Totalment d'acord. Tenemos que visualizar el tema del metaverso como una evolución de una de estas tres grandes hitos, ¿no?, en la evolución de la humanidad, que ha permitido que todos nos podamos comunicar de una manera totalmente diferente a como lo hacíamos en el pasado, ¿no? Pero es que viene a amplificar muchas, muchas cuestiones, ¿no?, de nuestra vida cotidiana, de nuestra forma de trabajar, esto que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Que sí que es cierto que en el imaginario que todos tenemos con las gafas de VR, ¿no?, pues nos podemos imaginar el futuro de una manera, pero en realidad es mucho más, ¿vale? Es una manera... Hasta ahora nosotros veíamos la información en una pantalla, ¿no? Y llevamos muchos años manejando la información con un ratón, ¿vale? Uh-huh. Douglas Engelbart, ¿vale?, ya en los años 50, pues tenía su ratón de madera, ¿no? Y seguimos utilizándolo, fíjate el tiempo que ha pasado, ¿no? Y consumimos la información a través de una pantalla, sea táctil o no táctil.
Uh-huh.
Este paso es hacer que esa información que nosotros estamos viendo en una pantalla sea contextual a cualquier momento y situación en la que nos encontramos, ¿vale?, alrededor nuestro. Es traspasar esa pantalla, ¿no?, esa barrera que teníamos. El resto es seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo, pero seguramente de una manera muchísimo más productiva, de la que todavía no somos ni conscientes, ¿vale?, de cómo lo vamos a hacer.
Clar, clar, estem davant d'un canvi que quan diem canvi revolucionari, realment és un canvi revolucionari, no?
Exactamente.
Tenim aquí davant un llibre que és xulíssim, que ens ha portat a l'Òscar, que es diu Metaversos, la gran revolució immersiva, que és un llibre guapíssim, enorme, ple d'informació sobre tot el tema del metavers. Però si et pregunto, de manera planera, que em contestis, que em diguis què és això del metavers, com si ningú en sabés res... L'ABC del metavers. Hola, Òscar, ¿qué es el metavers?
Pues mira, te lo voy a resumir de una manera para que los entendamos todos, ¿no? Es una red de experiencias inmersivas, ¿no?, que tienen una serie de componentes y de pilares. Es como tener, yo recuerdo, ¿no?, al inicio de Internet, cuando todos entrábamos a buscar la información, al principio era caótico, ¿no? Una manera de ordenar las experiencias inmersivas, que son las experiencias hacia donde vamos a construir, ¿no? De hecho, hoy mismo, por ejemplo, Gran Turismo, ese videojuego, ¿no?, que todos hemos jugado en su versión 7, ya ha anunciado que va a salir en VR, ¿no? Pues el día de mañana, cuando todas esas experiencias inmersivas estén ahí en el mercado, una manera de unirlas es tener una única puerta de acceso en la que podemos saltar de un universo a otro, ¿no? A ti que te apasiona la ciencia ficción, pues seguramente habrás leído o habrás visto, ¿no?, en la película de Steven Spielberg de Ready Player One, ¿no?
Sí, sí, sí.
Todo el mundo me hace la misma pregunta. Oye, ¿llegaremos a un punto en el que vamos a vivir como Ready Player One? Bueno, es una imaginería, es maravilloso ver eso, con ese grado de realismo, pero si te quedas con los pequeños detalles, ¿vale?, de esa novela, yo creo que resumen muy bien esa experiencia a la que vamos, ¿no? Y es la de permitir que las personas con una única identidad podamos saltar de una experiencia a otra, que en este caso cumple un criterio que es tridimensional, que es interactivo, ¿vale?, con una economía propia, bla, 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 ¿vale? Y vamos a poder saltar de una a otra. Una experiencia será de trabajo, otra experiencia será lúdica, otra experiencia será seguramente interactiva, porque requerirá de nosotros que seguramente cooperemos con más gente en ese entorno. Habrá de todo tipo.
Però, per exemple, la novel·la de l'Ernest Cline, no? Ready Player One, seria una referència vàlida de cap a on anem, i la gent que no hagi llegit la novel·la hagi vist la pel·lícula, perquè allà fan tot, allà entren directament, és a dir, es connecten, tenen una sèrie d'una roba que els permet sentir el que estan sentint a dins el metavers, i allà van a l'escola, allà juguen, allà tenen aventures, allà viuen. És a dir, viuen, fan el mateix que fan a fora o que farien a la realitat o a aquesta realitat a dins del metavers. És això?
Visualmente, si hacemos una comparación, sí es cierto. ¿Vale? Es muy parecido a aquello, pero no debemos olvidar que en esa película o en esa novela, ¿no?, de Ernest Cline, lo que se describe es una realidad VR. Y estamos construyendo una serie de tecnologías que nos van a permitir no romper tan drásticamente la inmersividad. ¿Vale? Habrá momentos en donde quieras sumergirte completamente en una experiencia inmersiva. VR es la película o es la novela.
VR es amb aquestes ulleres enormes posades al cap i tot plegat.
Eso es, ¿vale? Pero estamos evolucionando hacia algo que es más mixto, ¿vale? Que es hacia donde van los esfuerzos de Apple, los esfuerzos de Magic Leap, los esfuerzos de Pico, que es la de poder tener constancia en el entorno en el que estamos interactuando para que esas experiencias virtuales o tridimensionales ocurran de alguna manera contextuales a lo que tenemos en nuestro entorno, de tal manera que sea más natural para nosotros poder interactuar con ellas, ¿no? Eso es, digamos, que el paso al que vamos, ¿no? Y luego tenemos, evidentemente, la realidad aumentada, que esto ya venimos experimentando desde hace tiempo, ¿no? Y que probablemente, ¿vale?, siga avanzando. Decías antes una cosa muy interesante.
Gracias.
y es en qué grado el paso al que vamos, ¿no?, es al de que todas las experiencias sensoriales que nosotros tenemos, ¿no?, como ocurren en la película, ¿no?, la capacidad háptica de esos exoesqueletos que se pone el personaje, ¿no?, podamos tenerlas hoy en día, ¿no? Y lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en el CES de este mes, es maravilloso, porque la mayor parte de las presentaciones que han hecho las empresas que han ido al CES ha sido presentar una manera de hacer que las personas de aquí a unos años podamos sentir esas experiencias inmersivas, bien por a través del olor, bien a través del sentido, sentir que estás comiendo algo y es virtual, ¿vale? O un tipo de traqueo corporal del cuerpo para que los avatares y la interacción con el entorno no te tengas que poner el exoesqueleto, que es como un poco farragoso, ¿no? Es como ponerte un mono de taller, ¿no? Y al final estar ahí operando y con las limitaciones que eso tiene, ¿no? Sino que tecnologías que van a estar casi en la fabricación del espacio del edificio donde tú vayas a vivir o del trabajo, ¿no? Y que estén traqueándote tus movimientos para que esos avatares estén interactuando contigo, ¿vale? De una manera natural.
Después se te pedirá que elijas en Matrix a los 23 individuos, 16 mujeres y 7 hombres que reconstruirán Sion. Si no se completara este proceso, se produciría un error catastrófico en el sistema que aniquilaría a los que están conectados a Matrix, lo que, unido a la exterminación de Sion, nos llevaría en última instancia a la extinción de toda la especie humana.
Això, si no m'equivoco, és la tercera de Matrix,
no? És la tercera de Matrix, sí, senyor.
És la pitjor de totes, eh? Però sí que s'estan dient coses que en el seu moment eren molt ciència-ficció, com ho deia jo abans, i al final acaben sent bastant realitat, no? Parlant del tema metavers, per exemple, a les empreses, per què els interessa tantíssim això? La pregunta que te la faig, molt bàsica i molt innocent, eh? Però...
Mira, llevamos más de 30 años vinculados a Internet, y los modelos de monetización vinculados a Internet han llegado a un punto en el que prácticamente hemos adivinado y hemos creado y hemos resuelto muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y de experiencias que le hemos dado al consumidor. El de pronto poner una variable nueva desde el punto de vista tecnológico, creo que va a permitir a muchísimas empresas y marcas poder explotar esas experiencias de cara al consumidor de una manera totalmente diferente, ¿vale? Y de hecho ya está habiendo experiencias y modelos de monetización o marcas que están experimentando con nuevos modelos de monetización en una base muy temprana, ¿no?, que creo que abren la oportunidad a cambiar los esquemas tradicionales de cómo Internet venía contemplándose, ¿no? Te pongo un ejemplo para tangibilizarlo rápidamente, ¿no? llevamos años hablando desde que aparece el social media, ¿no? De la economía de los creadores, ¿no? De esa cantidad de gente que ha rentabilizado su trabajo creativo a través de las redes sociales, ¿no? Y que ha ganado dinero con ello. Bueno, pues el hecho de tener un entorno donde todo es tridimensional, donde una vez más la piedra angular de eso es la experiencia y por lo tanto el contenido, la narrativa que hay dentro de ese entorno, va a hacer que estas generaciones más jóvenes, como las nuestras, ¿no? Que creamos contenido, pues tengamos una puerta abierta a explorar vías novedosísimas, ¿no? De narrativa con el consumidor y de formas de llegar, ¿no? Y si encima le añadimos temas económicos donde la cadena de valor ya es más descentralizada y por lo tanto el creador tiene voz y voto dentro de esa cadena de valor, pues creo que es un mix maravilloso para hablar de una nueva era.
No dic cap secret, per moltíssima gent això de tot aquest devessall de tecnologia els està superant, alguns per edat, evidentment, per concepte, però altres per un tema ètic, no? Directament. Uh-huh. Tanta tecnologia ens canviarà de tots els nivells, no? Ara, ho deies tu abans, no? Amb el xat GPT, per exemple, estem tots jugant i tot plegat. Hi ha moltes oportunitats en el metavers, en la intel·ligència artificial, però també hi ha molts perills per allà mig, no? De perdre'ns pel camí. I tornem una altra vegada a la ciència-ficció. Ja ens està avisant, ja ens ha avisat d'això. Des de 2001, l'ordinador que decideix que s'ha de pelar a aquella gent... Vaja, els exemples són infinits, no? D'intel·ligències artificials que de cop i volta decideixen que el problema és l'ésser humà, no? Skynet, el Terminator, no?
A ver, yo creo que toda tecnología conlleva una reflexión desde el punto de vista ético y legal. En algunas ocasiones es más adelantado, más retrasado en el tiempo, ¿no? Yo recuerdo a Alvin Toffler, un maravilloso sociólogo de los años 70, cuando la robótica se introducía en las cadenas, ¿no? de producción, y la gente pues se echaba a temblar, ¿no? Hablando de, oye, ¿esto nos va a quitar los puestos de trabajo? Pues mira, casi 50 años después volvemos otra vez, ¿no? a sacar esa reflexión cuando aparecen tecnologías que realmente vienen a sacudir un poco el statu quo en el que nos encontramos, ¿no? En el caso del metaverso sí que es cierto que hay un tema delicado, ¿vale? Porque hemos hecho evolucionar esto hasta una perspectiva de donde la data es realmente importante, ¿no? Y como el usuario en esto está en el centro, la capacidad de recopilar datos desde el punto de vista de las expresiones faciales, los sentimientos, el movimiento ocular, dónde poner la mano en un entorno tridimensional, en un lineal de compra, la capacidad de captura de datos es... da miedo.
Directamente.
¿Vale? Da miedo. Sí, sí. Entonces, es normal que ahora mismo en paralelo, como está ocurriendo con la IA, ¿no? Hay una demanda puesta encima de la mesa sobre Midjourney y todas estas IAs generativas que básicamente lo que quieren es evitar lo que se ha producido con tecnologías anteriores donde las barreras legales han venido mucho después en el tiempo, después de explotar, ¿no? Entonces, yo creo que esto avanza ya tan rápidamente que ya está... los equipos legales...
Ja estan preveient els problemes legals que pot generar un metavers o una intel·ligència artificial.
Sin duda.
Et farem un test digital avui perquè m'interessa moltíssim moltes de les coses que ens pots contestar, però abans, resposta molt breu, si pots. Molta gent es quedarà fora de tota aquesta tecnologia que ens estàs dient? És a dir, si avui en dia ja hi ha gent que no es pot comprar un ordinador, que és la tecnologia vella, per entendre'ns, tot el tema del metavers i tot plegat, hi haurà molta gent que es quedarà fora.
En la fase inicial sí, en el largo recorrido no. Va a pasar lo mismo que con la informática que tenemos todos. Porque no olvidemos que no todo es VR. Se puede hacer realidad aumentada con los teléfonos móviles que todos tenemos y con, claro, los ordenadores que todos tenemos, ¿vale?
Y prácticamente gairebé tothom té un mòbil, ¿no?
Exacto.
Va, que tenim un temps digital. Resposta breu, ¿eh? Resposta breu.
El test digital del Revolució. Trucada telefònica o WhatsApp.
Trucada telefònica.
Oh, carai. Més.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
Más de 20.
Quants correus electrònics tens per contestar?
Más de 5.000, seguro.
Dues apps indispensables per tu?
Pues mira, la de abrir el coche a distancia, esa se ha convertido en algo clave para mí y sobre todo la de retoque fotográfico desde el mòbil.
Més, vinga.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Uf, la banda sonora de Arcane.
Molt bé.
Tu sabràs de què estem parlant aquí, eh?
Sí, sí.
Vinga, més preguntes.
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
LinkedIn.
LinkedIn?
Sí.
No hi entro gairebé mai, al LinkedIn. Més.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
Más de 8, fijo.
8?
Sí, 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 sí.
Perdó, he cridat molt, no?
Sí, sí.
M'he sorprès molt. 8 i...
Què bueno. És el més estrany que has comprat per internet?
Ostres, lo más extraño que he comprado por internet.
¿Qué os puedo explicar?
Pues seguramente que algo vinculado a la cafetera. Me encanta el café.
Perfecte. I última.
Acaba la frase. El món digital...
és imparable.
Doncs ja està tot dit. Ens han quedat moltíssimes preguntes, evidentment, per fer, però, escolta, tenim el temps que tenim. Si voleu saber-ne més, Metaversos, la gran revolució immersiva de l'Òscar Peña. Òscar, un plaer que hagis vingut al Revolució.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. Digue'ls-hi que piquin, 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 piquin. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin, 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 chillin. Posant el cul a terra i el covard en equilibri, libri, 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 libri. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin. Revolució 4.0, amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no és molt el jaleo.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Albert Einstein. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. You got me in love again. Dona Estic. You got me in love again,
again. Com sabeu, el programa ens agrada impulsar el que hauria de ser una obvietat, però que encara no està del tot normalitzat, la presència de més dones al món TIC. Per tant, seccions com la que ara comencem continuaran sent imprescindibles a la revolució mentre hi hagi camí per recórrer. Liliana Arroyo, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya. Molt bona nit, com estàs?
Molt bona nit, molt bé.
És la primera vegada que estem plegats, eh?
Sí, exacte, és el primer dia. Ens estrenem avui.
Què tal? Escolta, us estava dient ara, encara queda molt camí per recórrer i per això hi ha també el Pla Dona TIC, no? Que respon a aquesta necessitat, no?
Exacte, des de la Generalitat el que es va detectar ja fa un temps és que el sector TIC, tot i que sembla que és el sector de la innovació, encara tenim com estructures i formes de funcionar molt antigues i, per tant, tenim, per una banda, una manca de talent molt important, però encara més important quan pensem en manca de talent femení. Per tant, es crea aquest programa i jo li dono continuïtat al Pla Dona TIC bàsicament per promoure una participació plena i de qualitat de les dones, no? Ja no només dintre del sector, sinó també en espais de presa de decisions a nivell de vida política, econòmica, pública i de més, no? És a dir, que les dones siguin un vector de canvi, un vector d'innovació i de dinamització de l'economia també.
Quines assignatures tenim pendents? Què és el que hem de continuar impulsant?
Doncs a veure, primer el que hem de continuar impulsant és o el que hem de deixar d'impulsar són els propis biaixos que tenim, no? És a dir, hi ha una recerca deliciosa, diguéssim, que demostra que quan tu presentes un projecte i tens nom de dona, et qüestionen, no? Fins al punt de dir, doncs això és un projecte prometedor, però encara no té certes inseguretats, s'hauria de polir, etcètera, etcètera. El mateix projecte tu el presentes com si fossis un home i això, no? I el que es veu és tot el potencial i no les mancances. No?
Això és
això...
important dir que no és una opinió, això són
estudis. No és una opinió, això és un estudi,
val?
Hi ha una recerca que de fet van fer Justament el que van fer era això, era presentar els mateixos projectes amb revisió cega, no?, que es diu. Llavors, el jurat, els que havien de proposar doncs, la inversió i demés en aquests projectes, estaven dividits en dos grups. A uns se'ls deien que eren projectes d'homes, els altres eren projectes de dones. No? I es va veure això, que la comparativa, és a dir, el punt de partida, quan tu saps quin gènere té la persona que t'està presentant el projecte, és diferent, i això és perquè entren en acció un munt de biaixos cognitius que tenim, no? Això com a col·lectiu, però de vegades són les pròpies dones les que decideixen no presentar-se perquè, total, la meva idea a qui li agradarà, no? Qui la voldrà comprar. Però després, si entrem ja en una empresa que ja funciona, la meritocràcia, diguéssim, que també té visió de gènere i funciona de manera diferent per homes i per dones. I després que quan estem contractant dones, o quan es contracten dones, moltes vegades no es contracta només aquell perfil professional, sinó que es contracta la dona i la seva suposada circumstància, no? Les càrregues doncs, de maternitat o d'un nivell de comunicació doncs, que no és potser el que s'espera o comparat amb el d'un home. És a dir, hi ha un munt d'estereotips que tenim al voltant d'això que funcionen a nivell col·lectiu i que de vegades les dones són les primeres que no creuen en elles mateixes. No? I aleshores hi ha un munt de polítiques de gènere que val la pena que anem estenent. No? Afortunadament ara tenim plans d'igualtat per grans empreses, però recordem que som un país de pimes i que el 90% de les nostres empreses són petites i mitjanes.
Petites i mitjanes, sí, sí. Tot això que estaves explicant també, d'alguna manera, explica la bretxa salarial que encara continua el 2023, no?
Encara continua, i de fet l'altre dia veia unes dades que deien que si no fem res, fins al 2100 aquesta bretxa salarial continuarà vigent, no? És a dir, no es resoldrà fins al 2100. Per tant, com que tenim pressa, hem d'activar palanques perquè aquesta escletxa salarial, els sostres de vidre i els terres enganxosos, doncs no segueixin operant, no? I a més, aquí també m'agrada afegir sempre la visió de classe, no? Hi ha una frase molt gràfica que diu que normalment quan una dona trenca el sostre de vidre sempre hi ha una dona migrada que es recull els vidres que cauen a terra, no? Per tant, des d'una visió interseccional crec que és important que abordem aquesta bretxa salarial. Por tantas
todas las Esclar, per millorar la promoció del lideratge femení calen iniciatives concretes. Per exemple, vosaltres heu tirat endavant una segona convocatòria de subvencions per projectes d'emprenedoria digital femenina. No sé si heu rebut moltes sol·licituds. Com ha anat la cosa?
Moltíssimes. Més d'un centenar. En concret, hem rebut 104. I si sumem l'import sol·licitat per totes aquestes subvencions, supera els 3.300.000 euros. Que es diu ràpid, eh? I fixa't que estem parlant de dones emprenedores en termes digitals. Vull dir que sembla que no n'hi hagi, però n'hi ha moltes.
Sí, que n'hi ha,
Com a mínim n'hi ha 104, exacte.
Moltes dones amb ganes de desenvolupar-se i créixer, eh?
Exacte, exactament, exactament. I això crec que és molt important per una cosa que dèiem abans, perquè de vegades som les pròpies dones les que ens tallem, diguéssim, les ales abans de començar, sí.
I què diries que els cal aquests projectes perquè et puguin tirar endavant?
Sí, doncs aquestes subvencions pretenen donar suport en diferents punts del procés, no?, de desenvolupament empresarial. Llavors, en algun cas, doncs, pot ser doncs, perquè tenen una tecnologia o algun tipus de desenvolupament que fa falta validar, no? Altres, doncs, tenen una molt bona idea, tenen un prototip fantàstic, però els hi falta un model de negoci que faci que això sigui viable, no? És a dir, doncs, no només que visquin de la nostra subvenció i del nostre finançament, sinó que després això pugui tenir un espai en el mercat, llançar nous productes o fins i tot accedir a rondes de finançament, no? Que aquest és un tema que també és clau i, de fet, també si mirem la quantitat de dones inversores que hi ha, i ho lligo amb la recerca que comentàvem abans, n'hi ha molt poquetes, no? I aquest és un altre tema que també voldríem aprofundir. Hi ha molt tipus de despeses elegibles, les proves de producte també, desenvolupament de pilots, no? I després també activitats dedicades a la innovació, és a dir, en qualsevol moment, grau de maduresa que estigui al vostre projecte, noies, dones, presenteu-vos aquestes subvencions perquè tenim suport per vosaltres.
Ara que t'hi refereixes directament, moltes oients del programa segur que s'hi han presentat. Quan sabran si
sí.
realment els ha tocat una subvenció, no?
Exacte, doncs com us dic, aquestes 104 subvencions que hem rebut les estem revisant. Vam començar a revisar-ho doncs, el mes passat. Estem ara valorant el que són les memòries tècniques, no? Que és els criteris que fem servir doncs, per definir cap a on van aquestes subvencions i en quina quantitat. Ho fem a partir d'aquestes memòries tècniques que les estem, ja us dic, tenim a l'equip allò revisant amb molta cura, no? De manera molt acurada. I, per tant, a les properes setmanes podrem presentar els resultats provisionals de quines són les candidatures, diguéssim, que poden optar a la subvenció.
Ai, és important, això, eh? Clar,
és
la gent
important.
Que s'hi presenta, de vegades es juga en el futur amb aquestes subvencions.
Absolutament. Eh? És que amb aquestes subvencions pot ser que mori o que s'enlairi un projecte, no? Que val la pena, segur.
És la segona convocatòria. Per tant, va haver-hi una primera convocatòria que va acabar com? Parlem d'algun projecte que s'hagués subvencionat que us faci patxoca.
I tant, sí, perquè parlar de subvencions així en abstracte i dones en emprenedoria digital, això, al final en què es concreta, no? Doncs mira, et porto dos o tres projectes. Un és el de Blue Ocean Nutrition, que és del sector de l'alimentació i és una tecnologia que està en procés de patent encara, però que permet incorporar ingredients marins d'alt potencial a nous complements nutricionals, que poden ser per alimentació humana o animal. No? És a dir, ara que sabem que tenim un problema de recursos a l'hora de saber com ens alimentarem en el futur, doncs hi ha qui parla d'insectes, doncs en aquest cas hi ha una dona que impulsa doncs això, la incorporació d'ingredients marins a complements nutricionals.
Blue Ocean Nutrition, aquesta empresa és, hi ha moltes dones, és especialment rica en dones, diguéssim.
És riquíssima en dones perquè en 2 anys de vida et puc dir que el 95%
95.
Són dones, però en tinc una altra que són 100% dones, que també té 2 anys de vida, i es diu Bicom Certified, i és una plataforma per a la gestió de la sostenibilitat en l'àmbit de la moda, la indústria tèxtil i el que seria la confecció. I això és una tecnologia que permet fer la traçabilitat, no? Al llarg de tota la cadena, diguéssim, i garantir la transparència a clients finals i demés, doncs el que estàs fent és fer servir metodologies intel·ligents per a la gestió de la sostenibilitat a nivell sistèmic, no només allò de reciclar al final, o en tot cas, retorna a la samarreta que li donarem una segona vida.
Doncs ja veieu que al final això de la subvenció s'acaba concretant en coses reals que permeten que les dones rebin el que es mereixen, bàsicament, que és exactament el mateix tracte
Exacte.
Que els homes. Liliana, hem de seguir promocionant el lideratge femení. Ja sabeu que al Revolució hi teniu un altaveu, sempre, per el que faci falta. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Seguim.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Ja sabeu que amb Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Oh, però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Us ho dèiem a l'entrada del programa, avui sabrem més coses de la Harvard Space, una universitat que ha escollit Barcelona per impulsar una manera diferent i revolucionària d'ensenyar. Ara sabrem què significa això de diferent i revolucionària, i per parlar-ne hem convidat a la persona que està liderant aquest projecte, que és la Svetlana Velikanova. Bona nit, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per invitar-me.
Jo et parlaré en català, i tu em contestes com puguis, i si hi ha alguna cosa que no l'entens, cap problema. Abans de res, tu ets ucraïnesa, ets d'Ucraïna. No,
sí.
T'haig de preguntar com estàs en general tu, i suposo que deus estar avalada per la família, preocupada. Ets de Mariupol, no?
Sí, jo soy de la ciutat que no existe, desafortunadamente, no existe más. Habían 500.000 persones i todas personas están afectadas, y mi familia y yo, y mi casa era destruida 2 veces. Primera vez en 2014 y segunda vez en abril. 2000.
Déu-n'hi-do. No ha vingut per parlar d'això, però evidentment l'havien de preguntar. Escolta, parlem de la Harvard Space. Com la definiries amb quatre paraules, que és la Universitat Harvard Space?
És una universitat innovadora, inspiradora i de nova generació. Què quiero decir? És una universitat donde estudiantes eligen cada tres setmanes lo que quieren estudiar. Hay una oferta más o menos de 9 cursos y pueden probar por 2 días cada curso y decidir dentro de 2 días en qué curso van a quedar. Entonces, todos los profesores tienen solo estudiantes que de verdad quieren estar en estos cursos. Por un lado. Por el otro lado, los profesores son gente de todo el mundo, los mejores en sus lugares. Por ejemplo, si ahora mismo el mejor programador del mundo viene de Japón, entonces le traemos aquí para 3 semanas para dar clases a mejores estudiantes del mundo. Nuestra universidad funciona como funciona la Masía, por ejemplo, de Fútbol Club de Barcelona. No tenemos muchos estudiantes porque lo tenemos en cuenta que no podemos darles... Es como Masía. Masía tiene 100 estudiantes y solo 8 van a ser profesionales mundiales de fútbol. En nuestro caso también tenemos casi 200 cada año. Les elegimos de todo el mundo, los mejores, les traemos a Barcelona, les damos mejor formación profesional que hay, que puede ser en el mundo, y luego son líderes del mundo. Preparamos líderes del mundo, no solo de país o de Europa.
Llavors, perquè jo ho acabi d'entendre, jo sóc un alumne, durant 3 setmanes faig programació, per exemple, i al cap de 3 setmanes faig una cosa totalment diferent, una altra cosa que m'interessi, encara que no tinc relació amb l'anterior, potser... Sí. Economía, puede ser marketing digital, puede ser cualquier cosa de qué tipos.
Sí, exactamente. Eso nos permite, por ejemplo, sobre todo para los jóvenes, darles oportunidad de probar cosas, porque la mayoría de los jóvenes, si tienen que elegir una carrera, cuando ya tienen 18 años, no es normal. Es que, claro, se equivocan fácilmente y en ese caso ese sistema nos permite, es un sistema finlandés sobre todo que ya se ha estado aprobado por 30 años muy bien, ¿no? Allá, entonces, los jóvenes que son diseñadores, por ejemplo, que tienen miedo de matemáticas, que tienen miedo de tecnología, que no tienen programar, tienen fobias, así... Mirando a los otros y no tener tanta presión, lo prueban y luego quedan con esto. Y prueban muchas cosas y así se pueden descubrir sus mismos lo que de verdad quieren hacer. Y cuando es una democratización brutal de la educación, porque claro, cuando cada 3 semanas no saben exactamente qué van a estudiar porque tienen todavía 2 días para elegir, entonces es como... No sé, un box de bombones, claro, es que cada uno...
Clar, clar, és que aquest tiene... m'agrada més, aquest menys, aquell no l'hauria tastat mai, sí. Però ara ho he fet, i clar. I clar, la pregunta obliga... Bueno, quant dura tot aquest procés? És a dir, perquè clar, no estem parlant d'una carrera convencional, quant dura entre que
3
jo entro
años
i acabo?
Para los que acaban, para los que vienen de 16, de 17, de 18 años, que empiezan, ¿no?, acabando la escuela y luego entrando a la universidad, para estos dura, es un grado, ¿no?, dura 3 años. 3 años cada año tiene 15 cursos. Cada año. Entonces, 45 cursos. En total, 180 créditos europeos. Es normal, ¿no? Una duración normal. Y si eres un máster, si quieres hacer un máster, es 1 año o 2 años.
Clar, el que posa a provar realment la formació que doneu després és la realitat del mercat laboral. És a dir, quines feines aconsegueixen els vostres alumnes un cop han acabat tot aquest procés?
Muy, muy buena pregunta, porque en nuestro caso, otra vez, hemos hecho una innovación brutal de la educación porque nosotros primero encontramos una empresa que necesita a alguien. La empresa nos dice quién necesitamos. Es una empresa, normalmente una empresa mundial, una empresa grande, por ejemplo, Vodafone. Nos dice quién necesita. Luego estamos buscando estos perfiles, les traemos y les damos oportunidades de trabajar desde el primer día de estudiar en la universidad, porque ellos estudian solo 3 días, solo 3 horas al día. Uh-huh. El resto del tiempo trabajan. Entonces, estudian 3 horas y trabajan 4 horas cada día. Entonces, tienen la oportunidad, alumnos, de acabar después de 3 años con 3 años de experiencia de trabajo laboral relevante a lo que están estudiando.
Quin tipus d'estudiants teniu? Perquè tinc la sensació que deuen venir estudiants de tot el món, com ens deies abans, per tant...
De 80 països.
És una mica una barreja d'idiomes, de sensibilitats, de cultures...
El año pasado ni hemos tenido ni 2 estudiantes con mismos nombres. Y los chicos que estudian ciencias de datos me decían que... No puede ser. Pero sí. Es que diversidad brutal. Primero, diversidad brutal. Y luego, de carreras, 13 facultades tenemos. Uh-huh. Empezamos con matemáticas como la segunda lengua. Es una carrera muy interesante para los que no han tenido suerte estudiar matemáticas con alguien bueno, con un buen profesor, si tienen miedo o de programación nunca han probado programar. Es una carrera muy buena para ellos, y el resto es tecnología, diseño y emprendeduría. Todos los estudiantes tienen que hacer una empresa durante las primeras 3 semanas. Es el único curso que cada estudiante tiene que tener. From zero to hero.
De zero a heroi, que no rima gens, però en anglès sí. És molt més mono, eh? Mira, ja sabem una miqueta més, hem obert aquesta finestra cap a aquesta universitat tan diferent i tan revolucionària i tan innovadora, que són les coses de les quals ens agrada parlar al Revolució, aquesta Harvard Space University. Svetlana Velikanova, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
El que compta no és qui ets, sinó qui creus que ets. Andy Warhol. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Revolució 4.0. Ens trobareu 2 dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't aquí, amb mi. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Nous Camins, amb Fabián Mohedano.
I ara volem parlar d'un dels sectors que cada vegada té més força al món de l'educació, de la formació professional. Avui parlarem d'unes professions que, si les haguessin d'associar en color, evidentment, jo crec que el color seria el verd. Bueno, un altre color, també. No donem més pistes. Atents als propers minuts de programa. Fabián Mohedano, president executiu de l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals, molt bona nit.
Bona nit i bona
hora. I avui ens acompanyat, eh?
Doncs sí, vinc acompanyat del Xema, que és un crac, que representa un institut que és extraordinari i, bueno, jo us ho explicaré. Ja
ara ho expliquem, eh? El Xema, el José María Pemán, que ens ha donat permís perquè li diguem Xema, és professor de l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus.
Sí, molt bones.
Molt bé, què tal? Com esteu? Escolta'm, Fabián, abans d'entrar en matèria, ara que s'ha acabat l'any, fem una mica de balanç de com estan en el curs de formació professional.
Doncs el curs va fantàsticament bé. Després de l'enrenou inicial, de si faltaven places, no faltaven places, hem pogut comprovar, doncs, que un cop més hi ha hagut una inflada artificial de places, perquè hi ha molta gent que s'apunta a uns estudis que no tenen molta sortida, i se'ns queden buides places amb estudis estratègics que són claus per la nostra economia i on les empreses estan desesperades. Per altra banda, tenim 13.000 persones apuntades al servei d'acreditació, és a dir, la possibilitat d'obtenir un títol a través de la demostració de la teva experiència professional, i en general tota la formació per l'ocupació, que també està desenvolupant aquestes 150.000 places que vam anunciar fa uns mesos que serien per aquest curs. Per tant, va com un tiro.
Perfecte. I d'aquí poc hi ha inscripcions noves, a més, pel 2023-2024.
Doncs sí, no? A més s'ha avançat el termini, pel grau mitjà serà del 12 al 18 d'abril i del grau superior del 26 de maig a l'1 de juny. Això el que suposarà és que tothom tingui la seva plaça abans de començar el curs i, per tant, no tinguem allò que ha passat aquest any, que hi havia al setembre que encara no sabien alguns alumnes quina plaça ocuparien. Per tant, anem millorant cada any amb una transició cap a una formació professional que ha de ser la principal opció, perquè necessitem créixer 30 punts en la població activa a nivell mitjà de qualificació i, per tant, ens cal formar moltíxima, moltíssima gent.
Txema, quins estudis hi poden cursar al vostre centre?
Bueno, primer de tot m'agradaria...
Digues, tu mateix, casa teva.
És que, clar, vinc jo, però jo vinc en representació d'un claustre i un equip que tenim allà i, bueno, donar una mica un salut des d'aquí a tota aquesta gent.
Estaran tots escoltant, eh?
Estaran tots escoltant.
Hola, què tal, senyors del claustre i senyores?
Què tal? I per la resta, doncs no res, nosaltres fem educacions dintre de l'àmbit agrari, del medi ambient i de la prevenció de riscos laborals. I això no són els tres àmbits. És un institut no és molt gran, és molt específic, només de formació professional, i fem cicles tant de grau mitjà com de grau superior.
Quants alumnes teniu en total?
350, aproximadament.
El que ofereixen dona bones sortides professionals?
Doncs per descomptat. Tu has parlat del color verd, però també és el color, colors, és el color groc, és el color marró, és el color vermell, no? O sigui, estem parlant de fruites, d'hortalisses, de verdures, del forestal, de la decoració de parcs i jardins. És que són un munt de coses. A més, amb un impacte brutal com ha de tenir els reptes que ens planteja el canvi climàtic. Per tant, l'aigua és fonamental. L'altre ja m'explicava, no sé, que ara explicarem brutals en innovació i en com la digitalització de tot això ens pot portar a una eficiència energètica que és clau.
Clar, perquè no s'ha de regalar així una mica de qualsevol manera, no? Parlem una mica d'això de la innovació. Txema, per vosaltres dieu que és un centre que és innovador. Què és diferent del vostre centre que fa que pugueu dir innovador?
Bueno, per innovar fa falta dues coses. Primer, gent amb ganes. I nosaltres som un claustre que tenim ganes. Tenim ganes de fer coses i tenim ganes de fer coses bé. I després, les instal·lacions. Se necessiten instal·lacions on poder desenvolupar projectes que ajudin a fer coses, que ajudin a innovar, que ajudin a aprendre a l'emprenedoria dels nostres alumnes i atendre la diversitat de l'alumnat que ens arriba a l'escola. Aquestes instal·lacions són claus i gràcies a les dues coses, a les persones i a les instal·lacions, doncs jo crec que portem 4 anys sent innovadors.
Explica'm algun dels projectes que feu, per exemple, un de producció de ponsèties. Clar, jo no tinc ni idea de per què això és important, però això t'ho pregunto, eh? Justament en l'època que acabem de passar, on es venen més ponsèties, que és el Nadal, per què és important això? Per què ho tinc aquí el guió?
Sí, doncs els projectes són importants en dos àmbits. El primer àmbit és perquè els projectes ens ajuden a que l'alumnat aprengui d'una forma vivencial a desenvolupar, doncs, nosaltres fem ponsèties o el producte que fem, no? Això és un punt molt important, aquest aprenentatge vivencial, no?, del dia a dia. I segons, perquè són projectes que ens permeten també innovar constantment. Nosaltres volem ser un productor, però volem ser un productor líder, i un productor que és líder ha de tindre noves varietats al CAP, ha de tindre noves tècniques al CAP, i tindre aquestes instal·lacions i poder aplicar aquestes noves tècniques a aquestes noves varietats i estar comptant millora contínua del teu producte doncs són molt importants. Llavors aquest projecte, el de la ponsèdia, que comença el juliol i acaba el desembre amb la comercialització d'aquesta ponsèdia, ens permeten totes aquestes coses.
I un altre projecte que és el rebost de Vallissens, que en tu ens has portat un oli d'oliva, moltes gràcies, per cert, que es diu Hort de Vallissens, sí. I diu aquí, collit i envasat pels alumnes de primer i segon del centre Valle.
Sí, el cicle de producció agroecològica.
Collit també, pobres.
Els empoderem a tope. Pensem que és molt important, aquest projecte és molt important perquè l'alumne s'agafa el projecte com a seu. O sigui, l'agafa des de la planificació del cultiu fins a la seva comercialització. És un productor més, s'enfrenta als reptes que té l'agricultura avui en dia i és un cicle on també innovem. Aquest any, per exemple, gràcies a alumnes amb ganes, s'ha creat una aplicació, una app, i per podem fer tot el que és l'organització de comandes i la comercialització a través d'aquesta app.
Però això funciona com? És a dir, serviu cistelles amb producte, amb el producte que treballeu?
Sí, servim cistelles, has de vindre a l'escola, sí. No tenim allò, no treballem amb logística, has de vindre a l'escola, però sí, tenim producte i fem cistelles.
Perdona, no treballeu així encara?
Encara.
No?
Podria
ser. Perquè veient que hi ha una app que abans no hi era, que ara sí, també podria ser que d'aquí dos dies penseu, saps què? Fem un pas més, no?
No donis idees, Adam, que si no demanaran el cicle de logística, no? Exacte. Per fer logística a horticultura.
Si això ha de fer que el sector tiri endavant, ho faríem. O sigui, tot ho fem perquè pel sector i pels alumnes. O sigui, els alumnes han d'aprendre que molts d'ells, a més, el perfil de l'alumnat ha canviat. Abans venien de família pagesa o venien d'un entorn rural i ara el perfil és diferent. Llavors se'ls ha de fer veure que no és tan difícil produir, que no és tan difícil establir un canal curt de comercialització i iniciar un projecte d'emprenedoria. I això, la funció és la nostra escola.
Abans el Fabián deia que són professions que són fonamentals per la societat, no? Que no els hi acabem de donar el valor que tenen, perquè realment, per exemple, la gent que es dedica a conrear aliments és que ens posa el menjar a la boca, literalment. Si no hi fossin, què menjaríem, no? Més important que això, se m'acuden poques coses, eh?
Molt poques coses.
Realment? I en canvi és com, bueno, sí, va, i és fonamental, no?
Sí, i a més un sector que a vegades no es veu la innovació darrere del sector. O sigui, es pensa que, bueno, no sé, que fem allò, que produir aquest oli és fer com es feia 40 anys, i això ha canviat molt, i això també els hi fem veure molts alumnes, no? Que ara hi ha tecnologia, parlava el Fabián del REC, podem parlar d'altres sistemes de fertilitzar, i hem d'aplicar aquesta, hem d'aprendre a aplicar aquesta tecnologia per ser més eficients ells i per resoldre els problemes que tenim ara a la societat de sostenibilitat, de canvi climàtic, etc.
Doncs, escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos tots aquests projectes meravellosos i aquesta formació fonamental, ho torno a dir una altra vegada, formació bàsica per la societat. Molta sort i la propera vegada ja ens ho porteu a casa.
Cada any és molt difícil, eh? Pensa que cada any per nosaltres és un repte molt gran. Això és com intentar cada any formar una empresa, treure al mercat i que funcioni, no? Pues cada any hem de produir, hem de treure totes les poncetes al mercat. Cada any és un repte des del punt de vista educatiu, però també des del punt de vista professional.
Sí, però com que ho han fet aprenent, després quan van a treballar ja s'ha de fer-ho. És que és meravellós en aquest sentit, també, no? Txema, Fabián Moedano, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.
Bona nit.
L'essencial de la creativitat és no tenir por a fracassar. Edwin A. Land. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Doncs acabem el programa i ho fem com sempre amb una frase, en aquest cas de la jugadora de tennis Serena Williams. Un campió es distingeix no per les seves victòries, sinó per com es recupera de les seves derrotes. Una adaptació de la frase típica del Sun Tzu, d'altra banda, eh? Re, recordeu a la Serena quan vinguin maldades. Gràcies, equip, gràcies, oients. Fins demà, diumenge.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé, massa bé.